I algú que vulgui fer una pregunta a en Josep Pujol o a en Jaume Fàbrega? Endavant.
Sí.
Ell mateix maldava pel dia que no podia veure el xocolata. És una de les coses que prendien cada dia.
Sí.
Pensava que estava de dia col·locat a tot.
Això era habitual o, diguem, a l'aristocràcia a l'època. Els menjars i els àpats que es feien, i per això parlo de poència, hi havia un contrast enorme entre l'alimentació popular i l'alimentació de la gent rica, que era exagerada amb tot. A més, però ell també era un gourmet, és una cosa important que està encara per estudiar. És la primera persona d'Europa que funda una societat gastronòmica, el Col·legi de la Bona Vida. Sí, sí, va fundar una societat gastronòmica, és la primera d'Europa, abans que les de los bascos. És un personatge clau. Sí, sí, i menjaven molt, vull dir, és veritat. Set plats, com a mínim, en cada plat. Sí, sí. També, només una cosa també. El Baró de Maldà és el primer document segurament d'Espanya que ens parla de l'arribada del cafè. Però ell diu que no els agrada perquè és massa amargant. És lògic, és clar, els agrada la xocolata perquè correspon molt. Imagineu-vos l'època, el rococó, no? El rococó quadra més, jo diria, amb la xocolata que no pas amb el cafè.
Sí.
És possible, segur. Sí.
Sí.
Sí. Sí, sí, i ell tenia a més una casa horta. Quan explica les expedicions que sembla que va a la selva tropical a Horta, semblen expedicions a la selva tropical, perquè són increïbles, no?, amb uns detallismes. Vull dir, sí, sí, però no és sorprenent.
Val a dir que el Baró de Maldà és un gran
molt
musical.
Sí, sí. Sí, sí, descriu, per exemple, els oficis de corpus i tot, descriu molt detalladament el que s'ha cantat, el que hi ha. Sí, sí, de veritat.
Jo podria explicar un moment una anècdota sobre el Baró de Maldà. El Baró és molt, molt breu, però és molt, molt il·lustrativa de com era. A les fondes de l'època, la gent cuinava amb el coure, amb aquestes olles de coure, i els plats no es rentaven gaire. Llavors, en les cuines hi havia molt de verdet, i la gent s'enverinava, i els romans s'havien enverinat amb el plom. Doncs, el Baró de Maldà, quan anava amb un hostal a dinar, explica en algun lloc que ell portava un estoig amb les seves propis coberts, i els portava d'ivori, de marfil, i portava una forquilla, un gabinet, i una cullera, i no se'n refiava, i un got, i no se'n refiava dels que li donaven, perquè l'higiene i el verdet era percagut en aquest sentit.
Bueno, això, a l'època era corrent a la gent rica, inclús el tirava al banc, ens descriuen hostals, en aquest cas inclús ja va més enllà, el menjar s'havien de preparar els hostalers. Vull dir, per tant, això que dius era habitual, vull dir, sí.
I
un parell
de
qüestions
així de... Gracias. molt, que sigui
pels anys, bastant.
I ara també no ho els anys, perquè hi ha una altra qüestió, que això sí que té a veure amb la denominació. Normalment, a la documentació, després t'ho donaré, perquè podria portar, perquè ho puguis aprofitar. Mai apareix la immaculada a la documentació. Sempre és la concepció. Tot el dogma s'acaba aturant. I pel que fa a la geografia, clar, el retaule, per cert, jo abans he dit que no seria tal cosa, que sí, no m'havia compost amb l'altre nombre, es comença a construir el 10, el 1710. I a mi m'interessa una altra qüestió, perquè crec que del 10, que hi ha l'entrada de l'arxiu Carles
Mundó,
l'arxiu era un gran devot també de la Verge de la Concepció. Fins i tot a Barcelona em va fer aixecar el obelisc, que és a dir, Lluís V, el primer que va fer enderrocar a Barcelona, el 16, que és el obelisc de la Concepció. Però no sé, em pregunto si podria haver alguna relació amb aquesta taula conceptista, tot i que el pare el Jaume Corolà, el pare un canonge. Però, no sé, és una cosa que he preguntat ara si podia tenir alguna cosa. I una altra és que crec que m'he llegit, en el Confici Contic, l'explicació de per què hi ha Sant Francesc aquí. Aquí crec que hi han parlat una avullana, just aquí sota. I s'ha dit un francès de avullana, si no recordo. Jo recordo un article de Sant Roig i l'Aurora que s'entraveria en un Sant Francesc aquí, no sé què, i feia mil. I em fa un fet que té a veure amb l'entrenament d'una avullana. És una anècdota. I finalment, una altra qüestió. Un de la creu al pit, de fet, Sant Francesc, com mort, té una visió de la creu. I tant no podria, és a dir, si es coneix la geografia, potser ja fa l'ús. Però és veritat que, per altres creus que jo conec, podria ser haver estat un element mòbil. És a dir, podria perfectament tocar un rosari, per exemple, i que ara no s'hagi conservat. Però de totes maneres, s'hauria de mirar si quan s'obre aquí, ell portava un rosari per dintre. No sé si està pintat o no. Ara no ho recordo. Però bé, és aquesta qüestió de la creu. I finalment, sobre la cronologia, aquesta taula és molt interessant. Perquè es construeix el 10, però es va haver de desmuntar. Perquè coincideix en el moment que estan aixecant la contrafaçana de la catedral. I llegeixo els documents, i això és un material que aquí serveix i es pot utilitzar. Diu així el següent. Diu, això és una pòlissa de 1717. Diu, en virtut del present se servirà a pagar a mestre Pau Costa 100 lleugures, que és un lleu, la quantitat que era, les quals són per el que de nou ha de fer el retaule de la Concepció després que, inseguint les resolucions capitulars, se li dona ordre a moderar la planta per no poder-se executar la que tenia feta sense evident dany de la portalada que correspon a la capella en què està dins la taula. És el 17. Això vol dir que el succés estava muntat, ja ho vam haver de muntar, però per tant ja es podria inaugurar, però jo podria llegir dues informacions més d'una pòlissa que vaig trobar en un ferrer. Que diu el següent, que això és el 17 de gener de 1718. Això és per temes de la datació, Per dintre la taula, té dues gàbies de curiola, aquestes curioles de baix, que serviran, i aquí és molt important, per pujar l'estampa de Sant Francisco Xavier. Per pujar i d'estampa té una maneta amb una pesa que es posa al cap del plegado de l'estampa a dues virolles. Això no s'ha conservat aquest element mòbil. Però i si tenia a veure amb una imatge de Sant Francesc Xavier alçant la creu i que podria haver estat, per exemple, pel moment de la inauguració? No ho sé.
En tot cas, recordem que Gas mor el 1713 i es retira el 1711. O sigui que, per tant, és una cosa molt... Això, si és d'aquesta... Si és d'aquesta taula, ha de ser del inici de tot, si és que és d'aquesta taula.
Aquests elements mòbils, fins i tot ja hi podria haver estat de bon principi. Potser, el lògic és que si és una estampa de Francesc Xavier, no seria un jacent, seria una estampa, la característica de Sant Francesc Xavier molt principi. Però bé, jo la trobo molt interessant, interessantíssima, aquesta... A més, aquest lligam entre l'escultura i la música, l'art...
Sí, sí, sí. I a més, bé, és bon, clar, que segur que havia de ser una sintaxi industrial, perquè a més la peça és bastant especial també. Té molts instruments, és un sol instrument, i això normalment no passa, o sigui, els instruments són els peces que necessiten el continu i tota cosa que però és una peça una mica diferent de les altres, no podria ser. A veure, o sigui, no té diferència, no té res més. Té, el sector té, molta, té un àmbit, un recitatiu, que té un àmbit de recitatiu, ens el situa sempre a l'última època de l'escola, al principi no té àmbit. No, no es podria saber. Sí, perquè clar, la més incòmoda és dir l'arpa, però no necessàriament, necessàriament. Música sorda s'entén música de corda. Per tant, això vol dir que podria ser guitarrons, diverses mides, guitarra, les violes de mà, les viuelas, també, en el fons no deixen de ser de corda.
Llaúts, no n'hi havia?
Llaúts? Sí, de fet, no tenia un llaúd. I per tant, doncs, era molt factible de fer-ho fer un processó de música sorda. I es considerava més elegant, no? Més allò pel tema del sentit, per exemple, molt adequat. No? Mentre que a més, la música de mistri o així era més pel gegant, així que hi havia més ximies, això i tal, i per tant es considerava més adequat. La música sorda és un tema genèric, i el trobes al llarg de tot el 17, eh? Sí. I no només a Girona, eh? O sigui, és una terminologia catalana, no trobes per Barcelona, o sigui, és a diversos territoris. No és exclusió de Girona, no? Música sorda.
Jo volia fer una pregunta a en Jaume Valdés, que no esperava resposta, perquè penso que és difícil, no? Però precisant alguna cosa. No has esmentat les carbasses, perquè ja m'imagino que hi ha una dificultat, que és que agafen el nom que rebia la carbassa en edat medieval, les veus una mica com els fesols,
sí.
No deus poder saber...
Però, a veure, és... perdó, ja, sí, digues, acaba.
Que, si hi havia alguna manera de saber com la carbassa medieval es posterga davant de les carbasses americanes, perquè avui dia totes les carbasses que mengem són americanes, excepte que no es menja la carbassa vinatera. Aleshores, la pregunta és, en època medieval, que feien aquestes sopes de carbassa, utilitzaven tant la carbassa, què eren? Era la vinatera?
No, no, eren carbasses, normalment de forma rodona, i aquest ús de la carbassa medieval arriba fins al segle XVIII, a més, abundantíssim, perquè, esclar, com que substitueix en bona part la patata, i per tant es feien canyat de sopes, cremes, confitures, el carbassat, que encara es manté. Però ja hi ha, perdó, ja hi ha un document del segle XVIII que parla de la carbassa prima, amb la qual cosa sí que ja estaríem davant de la carbassa americana, que és la que dona el carbassó. És a dir, la diferència amb l'americana i la medieval és que la medieval no donava el carbassó fresc, i l'americana ens aporta el carbassó, que és la versió de verdura fresca. I es descriu la carbassa prima, que jo diria que refereix, per tant, si li dono un adjectiu, probablement ja al carbassó. Segurament, com que és una planta molt fàcil també de portar llavors i plantar, segur que va tenir èxit de seguida.
Avui dia la planta medieval no existeix, no?
No, a veure, això que se'n diu etnobotànica o d'això no ho ha pogut detectar, per desgràcia, no s'ha estudiat. No s'ha estudiat, però bueno, segur que n'hi havia moltes classes. Ara és cert que les que utilitzem ara, per exemple, el que en diguem rebequet i el País Valencià cacauet, que és aquell en forma de violí, que és bé d'Amèrica, o de cabell d'àngel també ve d'Amèrica, però probablement eren espècies molt similars i probablement investigant sí que es trobaria. Això ho han de fer els botànics, naturalment, però segur. I en aquest cas se superposa un producte que ja existeix aquí amb un altre que ve de fora. El que passa que normalment s'adopta el de fora perquè sempre és més productiu. Això passa amb les mongetes i podria passar fins i tot amb altres productes similars.